Ràdio Estel.
En dos anys aquesta destinació econòmica inclou un fons concretament de 6.000 milions d'euros per combatre l'atur juvenil, una quantitat de la qual Espanya, on la desocupació afecta el 56,5% dels joves ara mateix, es beneficiarà amb 1.900 milions. El govern espanyol, tot i que no hi ha cap declaració oficial en aquests moments, ja ha dit que està satisfet amb aquest primer pacte. En una setmana positiva per als grans acords d'estat en què s'ha recuperat una mica el diàleg social entre l'executiu espanyol i els sindicats majoritaris, sembla que es van complint les millors previsions i en aquesta important cimera de Brussel·les, de moment, només ens arriben bones notícies. El gran drama de l'atur, amb rostres concrets de persones i un gran patiment, hauria d'haver estat sempre, des de l'inici de la crisi econòmica actual, la gran prioritat quan es parla de rescatar els principals focus del nostre sistema econòmic i social. En altres paraules, com ha dit reiteradament, per exemple, Càritas, es tracta de rescatar persones i no pas bancs, governs o estructures administratives. Positiu, doncs, aquest primer acord europeu en un Consell que continuarà avui amb altres temes. Sobre l'altra gran prioritat del govern espanyol, que és la d'aconseguir que es faciliti crèdit a les petites i mitjanes empreses, de moment s'ha aconseguit el compromís polític que el Banc Europeu d'Inversió incrementi els diners destinats a aquest objectiu. La idea és acabar mobilitzant fins a 100.000 milions d'euros, però d'aquest Consell no sortiran de moment xifres concretes. En definitiva, hi ha molt en joc en aquesta cimera europea del juny, quan sembla que existeixen signes d'esperança autèntics en la recuperació de l'economia espanyola. Tots estem pendents, després de molts mesos on ens faltava l'esperança, d'aquesta i de futures reunions europees. El malestar social acumulat ha estat molt present i continua, però ara no podem abaixar la guàrdia als ciutadans i hem de seguir exigint als nostres governants que continuïn treballant per un bé comú que no només passa perquè l'economia comenci a créixer. Calen més polítiques que ajudin els qui pateixen a millorar la seva situació. Passen 2 minuts i mig de les 8. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 28 de juny de 2013. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i la Gemma Burgos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. En aquest últim divendres de juny, vigília de la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, comencem repassant les notícies més importants de les últimes hores. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han acordat de matinada accelerar l'entrada en vigor del nou fons de 6.000 milions d'euros per combatre l'atur juvenil, com dèiem ara. Aquesta injecció de diners es concentrarà en els dos propers anys, el 2014 i el 2015. A Espanya, on l'atur supera la meitat dels joves, el segon percentatge més alt després de Grècia, rebrà concretament 1.900 milions.
Tot i que Mariano Rajoy no ha volgut parlar amb els periodistes aquesta matinada, el govern espanyol està satisfet amb aquest acord. El primer ministre britànic, David Cameron, va allargar més del compte la reunió d'ahir per exigir que es tornés a calcular la contribució britànica al pressupost comunitari dels propers anys. Però finalment, com dèiem, hi va haver llum verda i l'acord ha satisfet aparentment tothom. També el president francès, François Hollande, que ja ha destacat que el nou pressupost europeu serà més gran que el precedent, ja que no s'havia gastat tot completament.
Les mesures més importants aprovades són el vistiplau perquè augmentin els préstecs bancaris a les petites i mitjanes empreses, a més dels ja comentats 6.000 milions d'euros per a la lluita contra l'atur juvenil.
El president del Consell Europeu, Germán Van Rompuy, se'n va felicitar. Va dir que hi haurà més diners dels previstos per aquesta iniciativa contra l'atur juvenil, fins a 1.000 milions d'euros més, el que va titllar de bona notícia. Espanya rebrà per aquest concepte 1.900 milions d'euros a partir de l'1 de gener. Mariano Rajoy, com dèiem, està satisfet, encara que no en va voler parlar en sortir d'aquesta reunió. S'hi pronunciarà la roda informativa que es farà avui divendres.
Concretament, l'Estat espanyol percebrà 950 milions l'any vinent i la mateixa quantitat el 2015 fins a completar els 1.900 milions que us comentàvem ara fa un moment. Són ajuts que es finançaran amb diners europeus, motiu pel qual la Moncloa resta importància, ja que la petició d'aquestes partides no computin com a dèficit.
Sobre l'altra prioritat del govern espanyol, facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses, en surt amb el compromís polític que el Banc Europeu d'Inversió incrementi els diners destinats a aquest objectiu. La idea és acabar mobilitzant fins a 100.000 milions d'euros, però d'aquesta cimera no en sortiran de moment xifres concretes.
Deixem el Consell Europeu, canviem de qüestió i parlem de notícies de casa nostra. El president de la Generalitat, Artur Mas, es dona de termini fins a finals d'aquest mes de juliol per remetre una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per informar-lo de la constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
En aquesta carta, segons va explicar ahir Artur Mas, abans de participar en un acte sobre regions europees al Palau de la Generalitat, pensa estendre-li la mà per negociar i intentar acordar una consulta que considera necessària i relativament urgent. Mas va destacar també que en l'acte de Constitució del Pacte pel Dret a Decidir es va posar de manifest que darrere del procés per consultar el poble català sobre el seu futur col·lectiu hi ha una majoria no només política, sinó també un molt ampli suport de la societat civil i del teixit associatiu. Mas no va voler concretar quan pensa enviar aquesta missiva a Rajoy, però va deixar entreveure que es pot fer més enllà d'aquesta setmana.
Altres notícies de Catalunya. La presidenta del PP català, Alícia Sánchez Camacho, ha posat en mans dels seus advocats les filtracions de la conversa que va mantenir amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, una conversa enregistrada, recordem-ho, al restaurant La Camarga i que va ser el desencadenant del cas Método 3.
L'endemà que s'hagin divulgat fragments d'aquesta conversa a les xarxes socials, Sánchez Camacho va deixar clar ahir que emprendrà accions legals. La líder popular també ha apuntat que la filtració no ha estat una casualitat.
Miri, jo crec que tots tenen converses privades i tots les han tingut, i crec que les converses privades de tots han d'estar garantides. I, per tant, això no té res a veure amb la meva tasca professional, sinó que em referma amb la meva tasca professional. El que s'ha de fer és defensar els drets constitucionals de cadascú. I crec que això reforça la responsabilitat de cadascú, malgrat alguns tinguin altra intencionalitat política, que no l'aconseguiran per aquesta via, ni molt menys. Ja els hi avanço.
Sánchez Camacho també ha desvinculat la conversa de la seva activitat professional.
I ha negat fins i tot les paraules que, a partir del que s'ha pogut escoltar per les xarxes, surten d'aquella conversa. Més temes. A partir del setembre, 6 universitats catalanes, 4 públiques i 2 privades, estrenaran el curs amb un nou doble grau en educació infantil i primària. Així es reforma l'estudi de magisteri a nivell universitari. Es tracta d'una experiència pilot per millorar la formació de mestres i professors i reduir el fracàs escolar.
En total s'oferiran 220 places, la meitat de les quals podran optar a beques que cobriran l'import total d'aquesta matrícula. Les beques seran pels estudiants que entrin en el doble grau amb un mínim d'un 8 a la selectivitat o bé un 9 de mitjana si venen de cicles formatius, amb l'objectiu de destinar els millors alumnes a aquesta nova carrera. Aquest nou grau durarà 5 anys, un més que els infantil o primària, però se sortirà amb la doble titulació. La implantació d'aquest pla pilot coincideix amb una reducció d'un 15% del total de places de magisteri, cosa que previsiblement farà pujar la nota de tall a totes les facultats.
Un veí de l'Hospitalet de Llobregat de 65 anys va morir ahir després d'haver participat en el rescat de 2 menors que no podien sortir del mar a Cunit, al Baix Penedès.
Protecció Civil ha explicat que l'home ha aconseguit sortir de l'aigua i després ha tingut una aturada cardiorrespiratòria que li ha causat la mort. Diversos testimonis han alertat que hi havia 2 menors en una zona propera a un espigó a l'alçada del passeig marítim de Cunit. 5 unitats dels Mossos, 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un metge del CAP de Cunit i diverses dotacions policials s'han adreçat al lloc dels fets. Diverses persones també s'han llançat a l'aigua per rescatar aquests 2 menors i han aconseguit treure'ls sans i estalvis de la zona on es banyaven, on sembla que s'havia format un remolí amb les onades. Va ser aleshores quan el veí de l'Hospital de Llobregat, de 65 anys, va patir l'aturada cardiorrespiratòria. Tots i els esforços dels efectius dels cossos d'emergència no va poder ser reanimat.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha deixat en llibertat amb càrrecs 10 dels 17 detinguts per haver conformat, suposadament, una trama d'empreses d'hidrocarburs que defraudava l'IVA. Tindran l'obligació de comparèixer 2 vegades cada mes davant el jutjat i a 2 d'ells se'ls ha retirat el passaport.
Entre els 7 detinguts restants queda l'alcalde també de Santa Maria de Miralles i responsable de l'empresa Petro Miralles, Josep Maria Torrents Ferrer, i el seu germà Pere, també directiu d'aquesta companyia. Tots dos declararan avui divendres. Els detinguts detinguts estan acusats de delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental, delicte contra el mercat i els consumidors i contra la hisenda pública. La Guàrdia Civil va practicar les 17 detencions dimarts passat a Catalunya i Andalusia després de descobrir un entramat d'empreses d'hidrocarburs que presumptament estafava l'IVA i després blanquejava els guanys, una activitat amb la qual els seus integrants van defraudar més de 100.000 milions d'euros en 2 anys.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
4 minuts i mig i serà 9:15. Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. El jutge que instrueix el cas Gürtel, Pablo Ruz, va ordenar l'ingrés a presó incondicional i sense fiança per a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que de fet ja ha passat la primera nit entre reixes. Es constata que s'ha incrementat el risc de fuga de Bárcenas després d'haver alertat Suïssa, que ha estat portant fons als Estats Units i a l'Uruguai des dels seus comptes no bloquejats al país helvètic.
El jutge Pablo Ruz entén que amb Bárcenas a la presó s'evita l'alteració de proves per part de l'imputat. Un furgó de la Guàrdia Civil va traslladar Bárcenas a l'Audiència Nacional cap al centre penitenciari de Soto del Real, on va ingressar ahir, cap a 9:15 del vespre. La defensa de l'extresorer del PP ja ha anunciat que recorrerà l'ingrés a presó perquè considera que no hi ha risc de fuga, malgrat el que argumenta el jutge. En declaracions als mitjans de comunicació, l'advocat Alfonso Trallero ha explicat que presentarà un recurs d'apel·lació contra la decisió de Ruz i ha afegit que no entén la mesura. El fiscal, a més, ha demanat una fiança de 28 milions d'euros com a responsabilitat civil per tal de garantir que, en cas de ser condemnat, pagui les penes corresponents.
Entre les reaccions, destaquem que el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha instat la resta de poders públics de l'Estat i dels ciutadans a col·laborar amb l'administració de Justícia. De la seva banda, el secretari de Relacions Institucionals i de Política Autonòmica del PSOE, Antonio Hernando, ha xifrat la quantitat de diners desviats en 8.000 milions de les antigues pessetes. I encara resumint l'actualitat en aquest bloc, destaquem que el govern espanyol aprovarà avui en Consell de Ministres la pujada d'impostos especials que ja havia anunciat a l'abril. S'apujaran concretament els que graven l'alcohol i el tabac, i s'aprovarà també l'eliminació de deduccions en l'impost de societat que beneficien les grans empreses.
L'increment s'aprovarà per decret llei i entrarà en vigor aquest mateix dissabte, un cop publicat el butlletí oficial de l'Estat. Els estanquers ja han advertit que la pujada en repercutirà en el preu i, per tant, en les vendes i en un increment del contraband. Quedaria fora d'aquest argument, aquest augment, l'impost que grava els carburants, perquè tal com es va deixar clar fa uns mesos...
Parlem ara del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que es va reunir ahir amb les comunitats autònomes en un Consell de Política Fiscal i Financera que pretenia marcar l'objectiu de dèficit novament en el centre del debat. S'ha aprovat concretament pujar una dècima el dèficit de les comunitats autònomes fins a l'1,3%, l'objectiu per aquest any 2013. Això sí, ha tingut Montoro l'oposició d'Andalusia, Astúries, les Illes Canàries i també Catalunya, que s'havia oposat radicalment a la reforma de l'administració prevista pel govern espanyol. Per saber quin és l'objectiu de dèficit concret per a cada comunitat, caldrà esperar una altra reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebrarà molt previsiblement a mitjans d'aquest proper mes de juliol. Un minut i mig i serà 9:15. El Senat dels Estats Units acaba d'aprovar el projecte de reforma migratòria, que és el més important des de l'any 1986, aleshores amb Ronald Reagan a la presidència nord-americana. Aquest projecte s'ha aprovat finalment per 68 vots a favor i 32 en contra al Senat.
Doncs sí, han votat a favor tots els demòcrates amb majoria a la cambra i 14 senadors republicans, entre els quals el senador de Florida, Marco Rubio, figura emergent del Partit Conservador i també que podria optar a la presidència del país a les eleccions del 2016. Aquest text aprovat proposa obrir una via cap a la legalització i també possible ciutadania de la població indocumentada, però la condiciona reforçar la seguretat fronterera. També estableix mesures per controlar fluxos migratoris en el futur. Per entrar en vigor, aquesta reforma haurà de ser ratificada ara a la Cambra de Representants, on els republicans tenen majoria. Aquesta votació ha posat punt i final a 3 setmanes d'un intens debat en el ple del Senat, una discussió que reflectí les divisions ideològiques sobre com frenar la immigració il·legal als Estats Units.
Precisament l'administració del president nord-americà Barack Obama és notícia també perquè, segons la investigació en curs, va permetre que l'Agència de Seguretat Nacional recaptés durant 2 anys informació personal dels nord-americans com a part del programa de vigilància destapat per l'extreballador de l'agència, Edward Snowden. Ho publica avui, concretament, el diari britànic The Guardian.
En particular, l'administració va donar el seu beneplàcit a un programa especial de vigilància específicament centrat en la recopilació de metadades de correus electrònics. Aquest programa va començar l'any 2001, però va ser suspès temporalment el 2004. Es va tornar a reprendre en un nou marc legal ordenat l'any 2007, volíem dir, pel llavors secretari de Defensa Robert Gates, i va prosseguir sense més obstacles fins al 2011, quan va quedar definitivament anul·lat per motius operatius i de recursos, segons ha informat el diari The Guardian. Si bé el programa específic ha acabat, els documents obtinguts per The Guardian indiquen que avui dia el govern segueix recopilant informació en la línia dels nord-americans. El desembre del 2012, la NASA va llançar un programa capaç d'analitzar totes les comunicacions sempre que una de les parts es trobés en territori nord-americà.
Continua molt pendent el govern de Sud-àfrica de la salut de l'expresident Nelson Mandela i líder de la lluita pels drets racials i per la igualtat. També, de fet, tota la societat sud-africana està molt pendent de la salut de Mandela. El president actual del país, Jacob Zuma, ha indicat que els metges l'han informat que l'estat de l'expresident ha millorat durant la nit passada i que es troba en estat crític però estable.
Zuma, que es troba a Pretòria seguint l'evolució de l'expresident, va haver d'anul·lar un viatge oficial a Moçambic previst per ahir dijous. El president sud-africà va prendre la decisió després de viatjar, de visitar Nelson Mandela a l'hospital de Pretòria i reunir-se amb els metges que fan tot el possible per garantir-ne el seu benestar. De la seva banda, la filla gran de l'expresident va reconèixer ahir en una entrevista a una ràdio pública que el seu pare està molt crític i que pot passar qualsevol cosa d'un moment a l'altre. L'expresident de 94 anys va ser hospitalitzat el 8 de juny per una infecció pulmonar en estat greu i immediatament el seu estat va passar a ser crític. Ara mateix, Nelson Mandela necessita assistència per respirar. A més, també, segons els seus familiars, cada 3 hores ha de ser sotmès a diàlisi per una fallada renal.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per a la final de la Copa Confederacions. L'equip de Vicente del Bosque jugarà el títol diumenge contra el país anfitrió, el Brasil, de Neymar, després d'haver-se desfet ahir al nit d'Itàlia en un partit agònic que es va acabar amb empat a 0 i que es va decidir a la tanda de penals.
En la sèrie de penals que va decidir el partit, com dèiem, l'emoció va arribar al punt més àlgid. Els jugadors de tots dos equips van anar encertant els llançaments un per un fins a arribar al setè, en el qual es va produir la errada de Bonucci, que va xutar alt. Navas va ser, per tant, l'encarregat de transformar el penal del passi espanyol.
El contenciós de Leo Messi i el seu pare Jorge Messi amb Hisenda quedarà tancat amb un acord amb aquest ministeri pel qual el jugador del Barça pagarà 15 milions d'euros més.
El cas queda ara pendent del fet que l'agència tributària comuniqui l'acord a la Fiscalia per tal que la querella quedi retirada. En les últimes hores, la Fiscalia ha negat que tingués coneixement d'aquest pagament. De moment, la Fiscalia va presentar una querella contra el futbolista i el seu pare per no haver declarat a Hisenda uns ingressos per drets d'imatge corresponents als exercicis 2007, 2008 i 2009 per valor de 4 milions d'euros. Ara, per tancar aquest contenciós, el jugador ha decidit fer aquest pagament de 15 milions d'euros. La setmana passada, recordem, Messi ja va pagar 10 milions d'euros un cop revisades les seves declaracions de la renda corresponents al 2010 i 2011. En total, doncs, Messi haurà pagat 25 milions d'euros per solucionar els seus problemes amb el fisc.
I mala sort per a Jorge Lorenzo en la segona tanda d'entrenaments lliures de MotoGP en el Gran Premi de Motociclisme dels Països Baixos. El mallorquí va caure ahir al matí en un revolt i es va fracturar la clavícula esquerra, de manera que es perdrà com a mínim la cursa d'aquest dissabte a Assen.
Lorenzo havia fet el millor temps en la primera sessió d'entrenaments lliures a la categoria de MotoGP, però la Yamaha del vigent campió del món va relliscar en un revolt arran de la pluja. Com a conseqüència de la caiguda es va fracturar la clavícula esquerra i està previst que viatgi avui a Barcelona per ser operat avui mateix. La baixa de Lorenzo dona més opcions als seus grans adversaris a la lluita pel títol, els catalans d'Honda, Dani Pedrosa, i el líder de la categoria, Marc Márquez. El de Cervera és qui ha signat el millor temps en una accidentada segona sessió en què també ha caigut Aleix Espargaró.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu quan passen 4 minuts d'un quart de nou. L'Escolania de Montserrat i la Capella de Música, acompanyats per la direcció de Bernat Vivancos, acaba de treure un disc que porta per títol Moreneta en Sou. Conté 10 cançons que volen seguir un ordre cronològic i està produït per Discos Abadia de Montserrat. És un recull d'obres musicals del pare Àngel Rodamolins a partir de poemes de Jacint Verdaguer. Tots dos havien estat artistes i homes de fe d'una experiència espiritual profunda. Les obres triades pretenen ser només un tast del gran repertori del pare Àngel Rodamolins. D'altra banda, també a Montserrat, demà comença el Festival Internacional Orgue de Montserrat en la seva tercera edició, amb un concert inicial a les 9 del vespre a la Basílica de Santa Maria. I també com a previsió destaquem que el papa Francesc imposarà demà el pal·li a 35 nous arquebisbes en la celebració al Vaticà de la solemnitat dels apòstols Pere i Pau. A més d'aquesta imposició del pal·li, hi haurà l'Eucaristia i entre els qui rebran el pal·li hi ha precisament el successor de Jorge Mario Bergoglio com a arquebisbe de Buenos Aires. Serà un dels qui rebran aquesta distinció de pastor. Principals titulars de portada a la premsa, amb l'extresorer del PP com a protagonista gairebé total en totes aquestes portades. El periòdico titula A la presó, referint-se a Bárcenas. La Vanguardia també, Bárcenas a la presó. El Punt Avui, el mateix titular, Bárcenas a la presó. És idèntic també al titular del diari Ara, Bárcenas a la presó. Diari El País titula Presó incondicional per a Bárcenas. El Mundo, el PP molt pendent després de l'ingrés de Bárcenas sobre les investigacions a petició del fiscal. El diari ABC opta per destacar en portada la imatge dels guanyadors a la semifinal Espanya-Itàlia d'ahir. Titula Els penals són per als campions, referint-se als jugadors espanyols. I el diari La Razón també titula Bárcenas a la presó i ofereix, a més de la meitat de la portada, una imatge dels jugadors de la selecció espanyola celebrant la classificació per a la final de la Copa Confederacions i titula La final somiada. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem amb el nou president de la Federació de Cristians de Catalunya, l'exconseller Antoni Comas.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i al Cort Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. No parlem en general de massa problemes en aquesta xarxa viària, però hem de destacar una topada, un accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58 sortint de Barcelona, al tram de Montcada i Reixac. Aquí sí que hi ha aturades intermitents d'un parell de quilòmetres. Com dèiem, autopista del Vallès, accident, topada a la C58, que provoca retencions a Montcada sortint de Barcelona. I segurament la via més carregada a aquesta hora és la Ronda Litoral, que presenta retencions, de fet, en totes dues direccions. En sentit Llobregat, entre Gran Via i el Moll de la Fusta, trams aturades. En sentit Besòs, entre Zona Franca i Montjuïc, és tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordeu que diumenge al matí la celebració de la cursa de la Vila Olímpica provocarà restriccions i desviaments a una desena de línies d'autobusos del districte de Sant Martí per on es desenvolupen les diferents proves. Per aquest motiu, Transports Metropolitans de Barcelona recomana que feu servir el metro. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui comença el dia amb sol, però a la tarda creixeran nuvolades novament al Pirineu, a les comarques de Girona i a les de Barcelona. No es descarta algun ruixat puntual, com ja va passar ahir en algunes zones del país. Les temperatures seran com les dels dies anteriors, no pujaran massa. Això sí, atenció, perquè la calor en majúscula, segons sembla, arribarà a partir de diumenge.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Antoni Comas és des de finals d'abril el nou president de la Federació de Cristians de Catalunya, càrrec per al qual va ser escollit en substitució de Josep Maria Genescà i Vidal per l'Assemblea General de l'entitat. L'exconseller de Benestar Social està vinculat a aquesta federació des de la seva joventut a través d'una associació adherida a l'Acció Catòlica creada l'any 1945 per membres de l'antiga Federació de Joves Cristians de Catalunya, la FEJOC. La finalitat d'aquesta entitat, l'OCPD, era la formació religiosa, moral i professional i la defensa i millora de les condicions de vida dels seus associats, segons els principis del pensament social catòlic. En els darrers temps, Comas havia estat president de la mateixa Federació de Cristians de Catalunya. Antoni Comas, concretament, economista i editor, va ser conseller de Benestar Social de la Generalitat amb els governs de Jordi Pujol entre els anys 1988 i 1999. Recordem que la Federació de Cristians de Catalunya és una associació privada de fidels constituïda a l'Arxidiòcesi de Barcelona que té per objectiu la difusió dels principis cristians i la seva aplicació en els diversos àmbits de la vida individual i social i pública. Saludem Antoni Comas, exconseller, també excol·laborador d'aquest programa. Havia vingut ja fa més de 10 anys a la tertúlia. Bon dia, senyor Comas, com estem?
Bon dia, tinguin.
Com està?
Molt bé, molt bé. Molt animat i amb ganes de fer coses i de complir amb tot allò que els, en aquest cas, els associats de la Federació de Cristians de Catalunya doncs, m'han encarregat.
Quines prioritats es marca per aquesta nova etapa?
Miri, nosaltres som una entitat que va néixer, vostè ho ha dit, amb la Federació de Joves Cristians de Catalunya, fundada pel Beat Pere Tarrés i pel doctor Batlle, etc. No? Aquesta entitat va tenir un gran èxit en pocs anys, va fer una feina que quan un la repassa, doncs troba quasi bé impossible que s'hagi fet, no? Que una entitat en uns pocs anys mogués tants milers i milers de fejusistes, que en aquests moments hi hagi dos beats de l'Església que van sortir d'allà, que hi hagi 300 màrtirs, que hi hagi 140 d'aquests màrtirs que estiguin en un procés molt avançat de beatificació i que tinguessin un programa tan actual com avui. Jo a vegades, quan, això ho pot sentir qualsevol que vegi la nostra web, que trobarà la cançó que cantaven els feixosistes, que deien, nosaltres som dos vegades herois, com a cristians i com a catalans. Bé, tot això també és molt actual, no? Després va venir la dictadura i, bueno, per imperatiu de la mateixa dictadura i perquè l'Església en aquell moment tampoc va estar on havia d'estar, doncs es va eliminar la Federació de Joves Cristians de Catalunya per catalana. I aleshores es va tenir que crear l'Orientació Catòlica Professional del Dependiente, la CPD, com vostè ha dit, que va fer molta feina. Jo sóc fill d'aquesta època, als 13 anys, quan vaig començar a treballar, doncs la meva mare em va cercar aquesta entitat doncs, perquè no em perdés per aquests mons de Déu, i jo, dec la meva formació humana i cristiana, doncs bàsicament aquesta entitat, i després ja amb la democràcia, amb el cardenal Jubany, doncs es va decidir crear la Federació de Cristians de Catalunya. Ja no se'n podia dir de joves en aquell moment.
Aquí entra tothom, joves i no tan joves.
Sí, però a hores d'ara, una de les fites importants que la nova directiva de la Federació de Cristians de Catalunya cerca és constituir amb empenta la Subfederació de Joves Cristians de Catalunya.
Sí, perquè efectivament la Federació de Cristians de Catalunya té unes quantes subfederacions associades, així es diu. Per exemple, Metges Cristians de Catalunya, entitat de la qual hem parlat moltes vegades. El grup Avant de Terrassa, també molt actiu en l'organització d'activitats i la convocatòria.
Bueno, el grup Avant de Terrassa fa, com diu el bisbe de Terrassa, un petit miracle cada any, no? Fer el concurs bíblic.
Efectivament, això
que,
no ho he dit.
Que aleshores hi participin quasi bé 80.000 nois dins de Catalunya, doncs clar, això és una tasca molt meritòria.
I tant. També hi ha la Subfederació dels Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, que va néixer molt avalat pel bisbe Joan Carrera, que el cel sigui.
Així és.
Ara ja fa també uns quants anys.
Així és.
Destaquem en aquesta conversa que tenim amb Antoni Comas, el nou president de la Federació de Cristians de Catalunya, la vigència d'aquesta entitat, que té moltes dècades de vida, però que viu en el present i mira cap al futur. Senyor Comas, hi ha un mitjà de comunicació, la revista Radar Social, que ara es reforma, segons tinc entès.
Bueno, s'actualitza, no? La revista Radar Social segurament és la revista més antiga que hi ha a Catalunya, que ha tingut una vida permanent de sortida, que no s'ha deixat mai de publicar, no? Té més de 70 anys en aquests moments. I sí, aprofitant doncs, aquesta nova directiva, hem cregut que tant com havíem de millorar doncs, la nostra aparició a les xarxes socials, també havíem de millorar doncs, la revista Radar Social.
Una última pregunta, Antoni Comas, abans d'entrar després a la tertúlia, a la qual l'invitem a quedar-se. Ja sap vostè que a la tertúlia es tracten molts temes d'actualitat i alguns segur que no són aliens a les qüestions que es tracten també des de la Federació de Cristians de Catalunya. Vostè, des que va ser elegit a l'abril, senyor Comas, ha tingut contactes amb molta gent, entre d'altres amb els bisbes de Catalunya, amb gairebé tots. Com ha anat això?
Doncs molt bé, són els nostres bisbes, per tant l'associació s'ha de posar a la seva disposició, però també hem de demanar que totes les actuacions que tinguin que veure, en aquest cas, amb la defensa de Catalunya com a país, la defensa de la identitat de Catalunya, és quelcom que és un... Jo els hi dic als senyors bisbes, miri, aquí té el nostre ideari. El nostre ideari són 50 i tants punts, però com la llei, com els manaments de Déu es poden resumir en dos. Estimar Jesús a la seva església en primer lloc i estimar la nostra pàtria. I per tant, des d'aquest punt de vista, en aquests moments, per altra banda, que estem vivint, doncs és necessari que l'església també prengui doncs, notícia de la importància que té el seu missatge dins de la doctrina social de l'Església.
El que passa és que els temes més polítics o d'organització de Catalunya o del seu encaix dins d'Espanya, això és una altra cosa.
La política és una altra cosa. La política no hi ha d'entrar aquí, tothom pot opinar el que vulgui, però sí tot el que són aspectes d'identitat del país, llengua, cultura, voluntat de ser, etcètera, etcètera, això són aspectes... A més, estan recollits en la doctrina social de l'Església. Això forma part de la doctrina social de l'Església, que és d'obligat compliment per un cristià i hauria de ser, doncs, atès sempre per la societat, perquè ningú ha parlat com l'Església de la doctrina social i dels aspectes socials.
Moltes gràcies, senyor Antoni Comas, exconseller de Benestar Social i Família, de Benestar Social, es deia abans. Antoni Comas té 79 anys, però moltes ganes de fer coses, això és important, i el felicitem per aquesta nova responsabilitat de president de la Federació de Cristians de Catalunya. No l'acomiadem perquè l'invitem, com dèiem abans, a quedar-se a la tertúlia. Gràcies, bon dia.
Bon dia, tinguin.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Oh, baby.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Si sap, vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor tenim molt bones notícies.
Només del 27 al 30 de juny et tornem en hiperxecs totes les teves compres en fruiteria, carnisseria i peixateria.
Després, de l'1 al 7 de juliol, vas canviar els teus hiperxecs en compres de tèxtils superiors a 35 euros.
Estalvia amb els hiperxecs d'Hipercor. Preu i per millor. També a hipercor.es.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Ja el temps de tertúlia d'actualitat, on a més de l'exconseller Antoni Comas, nou president de la Federació de Cristians de Catalunya, que ens ha acompanyat en l'entrevista, també tenim amb nosaltres el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia.
També l'exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat i president de l'Associació de Devots de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers. Bon dia, senyor Puigdollers.
Bon dia.
També ens acompanya l'historiador Joan Pallarès, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
I des de Tarragona tenim amb nosaltres l'advocat Antoni Vives. Bon dia, senyor Vives.
Déu us guard des de Tarragona.
Com estem a Tarragona?
Perfectament bé.
Amb bon temps, però no massa calor, encara.
Bueno, no massa calor. Aquest any costa d'arribar a l'estiu. L'únic que és d'agrair, eh? I arribaran les calors.
Ja veurem si es compleix això que diuen les previsions, que a partir de diumenge ja farà calor de debò. Però bé, no acaba d'arribar de moment. En tot cas, amb més o menys calor tenim l'actualitat amb nosaltres i tenim una notícia important, sembla que de moment positiva, i és que hi ha un acord sobre l'atur juvenil que s'ha assolit aquesta matinada en el marc del Consell Europeu a Brussel·les, segons el qual Espanya rebrà 1.900 dels 6.000 milions d'euros de la Unió Europea per combatre l'atur juvenil. Recordem que el 56,5% dels joves espanyols estan a l'atur ara mateix. Com ho veuen? Quina valoració primera es pot fer d'aquesta notícia? Sí, que no surt als diaris de paper per aquesta matinada.
És bona notícia, el que passa que primer començarà l'any 2014, durarà 2 anys i jo crec que és del tot insuficient, però en principi doncs em sembla molt positiva, no? Perquè
és una ajuda.
La sensibilitat, així com fa un any, doncs totes les qüestions que es tractaven en el Consell Europeu d'aquesta època de l'any doncs eren doncs, a veure si s'intervenia o si rescatava Espanya en concret i si rescatava Itàlia. Això sembla ser que s'ha superat. Sembla ser que l'euro no està escardat o no està en perill de desaparèixer en aquests moments. I ara hi ha una nova tendència, que és la que jo sempre he pensat que era importantíssima, que és, bueno, com ens preocupem per créixer i per crear feina i perquè augmenti el nivell el nombre d'ocupació. Que aquest és el problema, perquè l'austeritat s'ha demostrat que no ha donat cap resultat positiu. I sembla que això va canviant i les coses als estats no les canvien d'avui per demà, però sí que és un signe de que ha canviat una mica la direcció de les decisions polítiques importants, no?
Mm-hmm. Més opinions, senyor Puigdollers?
I a mi em sembla important...
El senyor Vives diu que està d'acord. Si no, perdoni, digui, senyor Puigdollers.
A mi em sembla important aquesta ajuda, no? La pregunta, per mi, jo em faria ara què faran aquests diners. Realment, tantes ajudes que hem vingut d'Europa durant aquests anys i que al final no sabem massa bé on han anat a parar i quin resultat positiu han tingut, no? I en aquests moments, quan parlem de l'atur juvenil, realment és important per la seva realitat actual com a persones, però sobretot de cara a la societat per al futur. Seran ells els que dirigiran la societat demà. Per tant, aquesta ajuda ha de ser permetre'ls integrar-se plenament, però amb aquesta visió de futur per a aquest canvi general de la societat que està venint. Mm-hmm. Això vol dir, ja no només llocs de treball, sinó formació, quina formació han de tenir, etcètera, 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 etcètera. I aquests interrogants, per mi, continuen encara realment aquí pendents.
Doncs a veure com...
Sí, jo estic en aquesta línia també. Jo tremolo. Tremolo perquè penso que 1.900 milions, segons en quines mans, realment poden ser la solució a molts problemes. Però 1.900 milions, en les mans que em temo que van a parar, doncs bé, pot ser una catàstrofe.
En quines mans estem, vostè? Que...
Bé, ja ens han administrat, ens han administrat ja tantes vegades les ajudes d'Europa tan malament que realment aquests 1.900 milions a mi em preocupen molt.
Però en tot cas, millor això que no per res, o una quantitat...
Bueno, millor de venda per aquí. Depèn de per aquí.
No, però a veure, jo crec que mirat en perspectiva en els últims 10 o 15 anys, els ajuts que ha rebut Espanya, l'estat espanyol, i amb la part alíquota que més o menys justa o no justa, ha comportat un 1% del PIB. I això a vegades ho oblidem. Aquí a vegades ara ens dediquem a dir que la senyora Merkel és una poca solta o és una mica que es vol escanyar tots, que jo crec que està equivocada la seva política. Però no hem de perdre de vista que aquí el que hem rebut d'Europa ha estat molt.
Mm-hmm.
També a Catalunya.
Ja, ja.
També a Catalunya. Però la PAC, els pagesos de Catalunya, d'on reben els diners? O sigui, com han pogut sobreviure en temps de moltes precarietats? Doncs gràcies a la PAC. Mm-hmm. I després ja Europa no és el mateix. Europa té uns mecanismes de control bastant articulats, eh? O sigui,
esperem-ho.
No, ha estat fins ara, com a mínim, eh? Vull dir, no és com el govern... No, no. Altra cosa és, per exemple, quan Europa diu, escolti, vostès tenen aquest diferencial de dèficit i l'administren com vulguin. Llavors l'Estat sí que ho administra malament, això sí.
Sí, sí, sí.
Però els diners que vinguin d'Europa jo crec que estaran bastant fiscalitzats des del punt de vista d'allà on van, em sembla a mi, eh?
Bé, a veure si es compleix i sobretot si és eficaç de cara a la gran prioritat que és la lluita contra l'atur juvenil. Senyor Comas, després senyor Vives, si vol dir alguna cosa més també.
Sí, jo el que diria, a mi em sembla molt bé tot el que vingui, doncs benvingut sigui i realment doncs que s'apliqui bé, no? Ja s'ha dit això. Però jo el que afegiria és una altra cosa. Jo faig voluntari amb unes entitats, amb Sos Genoveva, aquí al Raval, etcètera, no? I en algun altre lloc. I em trobo que tots els joves... els ninis que porten anys en aquesta situació, aquests, encara que hi hagués feina, és impossible que se'ls contracti, perquè necessiten un guiatge. Això passa el mateix de la gent que està més de 3-4 anys a l'atur, que aleshores per ells sols no se'n sortiran. Allà on se m'ha volgut escoltar, ja he dit que per mi... Nosaltres tenim una eina molt important que hem construït a Catalunya en els darrers anys, que són els centres especials de treball, inicialment pensats per a persones discapacitades. Però aquests centres especials de treball, estic segur que poden servir, i no és una opinió meva, és opinió del mateix grup de centres especials de treball. Hem de pensar que aquesta gent dona feina a uns 12.000, 13.000 persones, no? Per tant, tenim... Jo li deia l'altre dia... amb un conseller de la Generalitat. Si ara hi hagués feina, d'avui a demà, imagina't que ara hi hagués feina i que aleshores pogués, com tenia feia uns anys, dels 900.000 aturats que tenim a Catalunya, jo estic segur que 200.000 a 300.000, que porten ja 4 anys a l'atur, no podrien treballar. perquè han perdut el... Avui el món ens canvia amb molta rapidesa. Cada 4 anys és nou el món. I la gent que ha baixat el tren pot pujar el nou tren, no hi pot pujar de qualsevol manera. En definitiva, el que vull dir, per no fer-me llarg i passat, és que els diners són importants, però no és únicament lo important, sinó que també hi ha d'haver-hi un pla de reinserció de la gent que ha quedat al marge. Si no, aquesta gent no la recuperarem.
Clar, perquè feina n'hi pot haver, però de vegades s'ha de distribuir aquesta feina i s'ha de...
No, no, hi ha variat la feina. Jo ha variat la feina. Abans parlaven de les editorials, o qualsevol sector és molt diferent ara de fa 4 anys només.
Vostè s'ha dedicat al món editorial.
Sí, i aleshores, quan es perd el ritme, ja dic, jo com a conseller vaig tenir que posar una acadèmia d'informàtica quan va començar això de la informàtica, perquè les funcionàries que em venien després de donar a llum a tornar a treballar buscaven la màquina d'escriure, és clar.
Es trobaven que en 4 mesos havia canviat tot.
Esclar. I ara això va molt més ràpid,
sí,
encara.
Senyor Vives, perdoni algun...
No, sí. Per mi la situació de l'atur juvenil és dramàtica. Que més de la meitat de la joventut estigui a l'atur i no tingui perspectiva de treballar properament, doncs és una situació, per dir, dramàtica i de desolació. No? Per tant, qualsevol ajuda, qualsevol iniciativa, qualsevol activitat, vingui d'on vingui, benvinguda sigui. També és positiva la notícia perquè per primera vegada o per primera vegada deixa de ser preocupació de la classe política als mercats i ho comencen a ser les persones, que en definitiva són les destinatàries de qualsevol activitat política. Per mi és insuficient aquesta inversió, espero que hi hagin més activitats perquè realment el futur de la societat és la nostra joventut i si la tenim totalment inoperant i desesperada, realment el demà que ens espera és luctuós.
És que si aquesta quantitat no fos insuficient, potser s'hauria acabat ja el problema de l'atur, no? Només posant aquests diners, tant de bo, no? Fos...
Això ha de ser el primer esgraó d'una llarga
Exacte.
Escala que ens porti, si no a la plena ocupació, almenys a rebaixar la xifra d'atur amb un percentatge bastant important.
És que jo, en aquesta mateixa dinàmica, també surt avui en les notícies, no, de lo dels ninis que ha sortit, no?
Sí, que els ninis menors de 29 anys amb estudis superiors pugen un 69%.
Que vol dir que no és una qüestió d'edat, és una qüestió de formació, no? Quins programes de formació estem tenint? Com ho hem estructurat tot això? Les lleis d'educació, de tal i que igual. És a dir, legislem pensant en un futur totalment incert, inventat, fantasmagòric i no en la realitat. No? És a dir, tenim segurament el moment d'edat més format i, en canvi, més aturat, amb menys perspectives, i això és el greu del cas, no? Joves que han viscut amb una perspectiva teòrica i en el moment de la realitat allò no serveix. Per tant, s'han de reformar, de reeducar, és a dir, aquí, alguna cosa greu ha passat, no?
És que potser l'errada ja parteix de la mateixa societat, no? Nosaltres resulta que valorem pues, que una persona pues, sigui advocada, que sigui economista, etcètera, etcètera, i en canvi pues, un mecànic de cotxes, bé, pues, això ens sembla que és poca cosa, no? I home, jo crec que en certa manera aquí ens hem equivocat, no? L'empista, clar, diu, tenim la generació més ben formada. Jo crec que no tenim la generació més ben formada. Perquè, no sé, quan jo tenia doncs, 15 anys, la gent volia ser els meus companys, doncs, tu què faràs, tu? No, jo vull treballar en un taller de cotxes, no, jo vull ser lampista, jo vull ser tal. I,
és que són molt necessàries.
Teníem aquestes feines. Aspiracions, no? I en canvi, doncs, no sé, és dir, pràcticament, que de la meva classe, que hem arribat a la universitat, han sigut dos persones. Bé, tots els altres tenen oficis i han anat treballant tota la vida. I aquí no, aquí, això que les tenim la generació més ben formada...
Potser la més ben titulada, però no la més...
La que té més paperots allà de la universitat i d'aquí d'altres costos. Però autènticament, explica-li qui sap fer una instal·lació elèctrica o qui sap arreglar un cotxe...
Clar, perquè hi ha sectors on es necessita feina i potser ens pot faltar aquesta feina.
Aquest és el problema, també.
Estan d'acord els altres? Aquest problema és...
Sí, jo crec que és... que és la generació millor formada, això n'estic segur, perquè quan jo era jove, quan jo era petit, doncs, la societat hi havia molts analfabets encara.
Sí, sí, sí.
Però dic analfabets, gent que...
Sí, sí, que no sabia llegir.
Gent que no sabia llegir.
Jo a la mili me'n vaig trobar uns quants.
Sí, exactament. I la gent quan anava a votar l'any 77 i 76, alguns encara votaven amb el dit. Amb el dit... amb les petjades del dit. O sigui, jo crec que aquí s'ha avançat molt i la societat està molt... El que passa és que la societat és molt més, com deia el conseller Comas, no? O sigui, jo crec que la societat s'ha tornat molt més complexa. I aleshores aquí s'hauria de començar no només per l'ensenyança primària i secundària, si és que es diu així, ja no sé com es diu.
Sí, és primària i secundària obligatòria, sí.
Però després l'educació universitària. Pensem, per exemple, doncs, que el Bill Gates no té cap títol universitari, no? El Zuckerberg no té cap títol universitari. Molta gent d'aquests que han fet grans innovacions no tenen títols universitaris. I aleshores, què és el que jo crec que no s'ha introduït? La cultura de l'esforç. La cultura de la generositat.
Exacte.
La cultura de tenir en consideració a l'altre, sigui qui sigui. Això ha desaparegut. Aquí lo important és fer diners i aquí suposo, no sé si es dona temps de parlar-ne, és la fascinació de poder ser una mica com Luis Bárcenas, no? Tenir tants milions que no se sap ja on és i a més fer el gest aquell amb el dit que fa i viatjar i anar-se de Vancouver, tindre-hi cotxes i que on ha portat això? Doncs que ahir va entrar a l'Audiència Nacional amb un cotxe d'alta gamma i va sortir amb un furgó policial, no? És a dir, a veure...
Està bé aquesta imatge de la realitat.
Sí, no, jo crec que hem creat una societat...
Individualista,
qual,
no?
Els models individualistes, al qual l'altre no importa, no? I l'altre, d'alguna manera, doncs, que s'espavili, és el seu problema. I aquí, aquesta és la crisi moral de la societat, eh? Perquè a vegades parlem dels milions que donen...
Sí, sí.
No, aquí hi ha una crisi moral, que la gent no s'ha ocupat dels altres i s'ha preocupat d'una manera excessiva, cosa que sempre ha fet sempre totes les societats, cada un es preocupa d'un mateix, però jo crec que aquests moments ha estat d'una forma excessiva, perquè quan un té 22 milions, no cal que en tingui 38 ni 47, com va dir el senyor Bárcenas, que els havia tingut a Suïssa.
Sí, sí.
No?
Avui, sí, perdoni.
Sí, jo voldria fer, si se'm permet, un joc de paraules amb això de la cultura de l'esforç i de la generositat. Abans se'n deia de la virtut, d'haver fet les coses tenint en compte a l'altre. No? És a dir, el senyor Bárcenas, per fer el que ha fet, segur que s'ha esforçat i que ha estat generós amb els seus amics i amb els seus interessos. Però, clar, l'esforç vol dir en la virtut, el que se'n deia la virtut, no? Pel bé, per l'altre, per la... Vull dir, és aquesta diferència, no?
I per fer això, doncs, segurament s'ha saltat lleis, ha fet
exactament,
conductes de dubtosa moralitat.
I segur que ha treballat moltes hores per aconseguir...
Ja l'entenem, ja l'entenem.
Ha d'haver-hi aquest plus d'ètica, de virtut.
No és només esforç.
Abans, la virtut.
Això ja ho deia en Machado, quan deia els versos aquells, l'envidia de la virtut hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, que hoy el vicio es lo que se envidia más.
No, jo, per exemple, aquest cap de setmana he llegit un llibre que ha donat un diari, que el Mundo el va donar, no? Diguem-ne, d'unes reflexions del cardenal de Buenos Aires en aquells moments, i avui papa francès, no?
Sí.
Que es diu Pecado y corrupción. Bé, es llegeix en mitja hora, tanto, o sigui, aquí la corrupció hi ha culpa, o sigui, si tu no llences el missatge de la responsabilitat, és a dir, aquí totes les accions que un fa tenen unes conseqüències i bueno, poden ser conseqüències bones o conseqüències dolentes. El que no es pot fer, el crec jo, que no es pot fer, sí que es pot fer, però vull dir que jo crec que no s'hauria de fer i dir, escolta, jo puc fer el que vulgui perquè les conseqüències, no, escolti, les conseqüències primer que et poden afectar tu, però sobretot et poden afectar a terceres persones, que és el que està passant en aquests moments.
Avui a la tertúlia, dèiem, ens acompanyen el periodista Lluís Foix, l'exdirector general d'Afers Religiosos Xavier Puigdollers, el president de la Federació de Cristians de Catalunya, Antoni Comas, l'historiador Joan Pallarès i també l'advocat Antoni Vives. Molts temes i moltes reflexions interessants que queden obertes pels oients, però ja que parlem de diners i d'immoralitats, efectivament, ja ho apuntava ara Lluís Foix, hem de parlar de Bárcenas, que ha passat la primera nit a la presó. El cas Bárcenas, destapat ara fa uns mesos, aquest extresorer del PP, que ha acumulat riqueses i que està sent investigat vaja, instruït per la justícia. Quina impressió tenen? Poden canviar les coses també en el terreny social i polític amb aquest empresonament de Bárcenas?
Jo crec que no hi ha cap autor de novel·la negra que fos capaç d'imaginar una història com aquesta.
Per exemple, la presidenta del PP basc, si us recorden vostès, aquesta setmana va dir que els militants del PP estaven fastiguejats, em sembla que va dir, no?, amb el cas Bárcenas i Decebuts.
El que passa és que els comentaris surten uns mesos després. O sigui, al principi, tot això no era, era cuentos, eren problemes polítics de l'oposició, tal, no?
Va haver-hi un desmentit contundent de Rajoy, recordo.
Va donar un suport total, no? En canvi, a mesura que ha anat passant el temps i s'han anat acreditant i demostrant tota una sèrie de qüestions, la gent ha anat canviant i s'han anat situant. A mi que no m'esquitxi.
Sí, però tot això és veritat. Però s'hauria de donar un pas més, home. Aquests diners, d'on han sortit? Algú ha de donar alguna explicació al respecte? Perquè ha heredat aquest senyor? No. Li han plogut del cel? No. D'on han sortit? Aleshores, a mi em sembla que alguna explicació a qui toca, que hi ha qui li toca, doncs s'ha de fer, perquè ha passat molt de temps i això és lo primordial. Lo primordial és saber aquest senyor, hi ha la justícia, dirà el que hagi de dir, etc etc. Però aleshores la societat és que no, els comportaments individuals s'han d'ajustar a les necessitats socials. No pot ser que s'adjudiquin les coses per separat com si... Hi havia una presentació de veïns quan jo era conseller del barri més degradat, un dels barris més degradat en aquell moment de Reus, que un dia em ve, es confessava ateu, i un dia em va dir, diu, aquí no tenim iglesia i hem de tenir iglesia. Dic, caram, escolti, com és això? No, és que això, la iglesia es necessita com a formació de la joventut i com a símbol comunitari de la societat, no? Bueno, va tenir l'església, però vull dir que pensar en la societat, pensant en la societat, doncs això moltes vegades no s'hi pensa i la societat té unes necessitats concretes i drets.
I després, en el cas Bárcenas, jo crec que hi havia gent que deia que vagi a la presó. En fi, jo no soc partidari de que la gent vagi a la presó així...
Per aclamació popular.
No, la gent anava a la presó després, diu, si el criminal d'Olot té dret a un judici, doncs el senyor Bárcenas també té dret. Vull dir, ara, llavors, el que dic aquí, ahir no entrava a la presó el senyor Bárcenas només. El que entrava a la presó era el partit del qual ell ha estat tresorer 23 anys, si no crec recordar. I llavors aquí s'han mogut diners, s'ha publicat, acceptat per alguns diputats del PP o membres destacats del PP que han rebut diners no precisament blancs, han rebut diners sense passar per la pressió fiscal i aquest és el problema. El problema és que els partits polítics, no només el PP, els partits polítics s'han financiat d'una manera opaca. I aquest és el problema. Després el que li passa al senyor Bárcenas, la justícia ja ho dirà. Però aquí el que hem d'arreglar és que els partits polítics no poden disposar de tants diners d'una manera opaca.
Sí, senyor Vives, perdoni. Endavant.
La forma en profunditat de la financiació dels partits polítics, el que realment cada partit, tots els partits tenen el seu Bárcenas i tots tenen la seva problemàtica, però no hi ha cap partit que bellugui fitxa i que proposi una reforma de tot això, que hi hagi un control, que hi hagi una transparència en la gestió. L'altre dia llegia, per exemple, que del pressupost del PP del 2012 només el 10% dels ingressos procedien de les quotes dels militants. La resta del 90% es té que buscar financiació. Aquest és el gran problema, que aquesta financiació sigui opaca. Jo espero i desitjo que el senyor Bárcenas el jutgin, el condenin, l'absolguin, que li exigeixin la responsabilitat que calgui, però crec que el que la societat demana i necessita de cara al futur és precisament la reforma de la llei de partits polítics. El del senyor Bárcenas ja no té solució. Tornarà els diners, no els tornarà. El que cal és que mirem el futur i que la classe política es consciència de la realitat del problema.
És com deia el senyor Foix, hi ha hagut molts casos en l'actual democràcia de finançament com a mínim irregular o sospitós.
Ignasi, aquí, a França, a França, amb el govern Hollande, hi havia un senyor que tenia una compte suïssa que era del tot legal, però no ho havia dit es va descobrir i al cap de 15 dies deixava de ser ministre. Uh-huh. Aquí no, ningú plega.
Bé, senyors, a banda del cas Bárcenas, avui m'agradaria comentar-hi que sigui breument per acabar la tertúlia en una setmana en què també ha estat notícia la constitució del pacte pel dret a decidir, doncs la celebració demà d'un concert per la llibertat al Camp Nou, una mena doncs, de demostració de força del que és el sobiranisme o el que és la reivindicació d'una Catalunya amb més pes polític o amb estructures d'estat, o diguin-li com vulguin. Quina valoració fan de tot el que ha passat aquesta setmana, sobretot del pacte del dret a decidir i del que pot representar una iniciativa cultural com aquesta, el Concert per la Llibertat? Algú de vostès anirà, per cert?
Jo no, perquè tinc un sopar, però vamos.
Ja aniria.
Estem vivint en un país lliure, que tothom vagi allà on li sembli, i aquesta és una causa tan legítima com una altra.
Efectivament.
I a veure, tant els que hi van com els que no hi van no deixen de ser persones amb els mateixa dignitat, tant si vas com si no hi vas. O sigui que cada un ha d'escollir el que més li interessa i segurament... doncs jo crec que s'omplirà, serà un èxit i entra dintre del que jo dic que és el, diguem-ne, el voluntarisme que en aquests moments impera el país.
Sí, jo hi aniré perquè, doncs, ja ho he dit abans, em sembla que amb l'entrevista que vostè m'ha fet,
sí.
Les persones tenim drets i la societat en la qual vivim també, perquè nosaltres som part de la societat i ens formem d'acord amb la societat. No es pot dir en una societat, no es pot dir, escolti, vostè no té dret a decidir el que vol ser, home. És clar. No, i això ho han de decidir els andalusos, el d'això, el conjunt de l'estat. Home, no, el que som ho haurem de decidir nosaltres, democràticament, considerant totes les coses que s'han de considerar, amb rigor, tot, però aquest és un dret natural de la persona. I això està per sobre de les lleis, i està per sobre de tot.
Dret a Catalunya com a poble, però no tothom ho veu així. Ja ho
no,
sap.
No, el que no tothom veu així, si això o allò.
Hi ha persones, per exemple, el conseller, que poden dir, jo vull anar al concert que es farà, o s'ha fet, o, sí. A favor de l'Alzheimer, en el qual...
Oi, tant.
A veure, és que no només hi ha una causa.
Clar, no només hi ha una causa.
Dóna la impressió que aquí només hi ha una
no,
cosa.
No, senyor.
Hi ha moltes de coses. Hi ha molta gent malalta.
Oi,
hi ha molta gent que no té feina. Oi, hi ha molta gent que dorm al carrer.
Oi,
hi ha molta gent que no tenen els drames familiars habituals. Aleshores, jo crec que no... Penso, Dir, escolti, això, un concert del Camp Nou, ho arreglarà tot?
No,
evidentment que no. Última roda, ràpidament, Antoni Vives i els altres dos, senyor Puigdollers i senyor Pallarès.
Una expressió de normalitat en un país democràtic, que la gent pues, vagi on vulgui, es manifesti, opini, i que estic a fer sempre amb respecte a l'adversari, i amb diàleg, i amb consens, no?, i buscant sempre els acords. A mi el que em preocupen són les imposicions, de caràcter violent o de caràcter impositiu. Això no pot ser. Això no és democràcia ni llibertat.
Senyor Puigdollers?
No, a mi el fet del consell em sembla bé, però que no té més importància que l'anècdota que es farà, no? Que llegeixo que el repertori de cançons serà semblant al mític concert de l'any 85.
És a dir, de Lluís Llach.
De Lluís Llach. 28 anys després continuem fent concerts, però encara no sabem ben bé cap on va tota la cosa, no? És a dir, per l'OTAN, vale, perfecte.
I molta ja gent nostàlgica s'ho passarà molt
s'ho
bé.
Passarà
I
molt
no
bé.
Nostàlgica.
No, estarà ple, estarà ple, estarà ple, bé, estarà ple, cap problema.
I d'aquí uns anys jo hi era, però poca cosa més, no? Aleshores, per mi l'interessant és que anem replantejant quin futur de societat volem, com l'estructurem, aquests valors que volem que siguin, com podem anar caminant, independentment de l'estructura de la societat. Cap aquí.
Jo desitjo que el concert sigui un èxit, però en el meu cas la meva cadira serà com la cadira del Papa l'altre dia. Estarà buida perquè jo estaré treballant.
Doncs molt bé, senyor Pallarès. Fet aquesta...
treballant pel país,
Sí, 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 que molt també, bé. També, exacte. No només treballant pel país els qui van al concert, això està clar. Gràcies, no hi ha temps per més. Ens han acompanyat avui a la tertúlia Lluís Foix, Antoni Comas, Xavier Puigdollers, Joan Pallarès i des de Tarragona, Antoni Vives. Gràcies per l'esforç de síntesi també. Bon dia.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia, gràcies.
Passen 3 minuts i mig de les 9 ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després parlarem amb 4 joves emprenedors que acaben de sortir d'estudis universitaris a la Universitat Abat Oliver i que han posat en marxa un projecte de microfinançament. Ens ho explicaran aquests mateixos joves. També parlarem breument amb Salvador Pié, que és el nou rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, i tindrem l'espai de cinema i televisió i els viatges al Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han acordat de matinada accelerar l'entrada en vigor del nou fons de 6.000 milions d'euros per combatre l'atur juvenil. Aquesta injecció de diners es concentrarà en els dos propers anys, el 2014 i el 2015. L'estat espanyol, on l'atur afecta, recordem-ho, 56,4% dels joves, el segon percentatge més alt després de Grècia, rebrà 1.900 milions d'euros. El govern espanyol aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest divendres la pujada d'impostos especials que ja va anunciar el mes d'abril. S'apujaran els que graven l'alcohol i el tabac i s'aprovarà també l'eliminació de les deduccions en l'impost de societats que beneficien les grans empreses. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha passat la primera nit a la presó madrilenya de Soto del Real, on va ingressar ahir al vespre per ordre del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. El magistrat considera que hi ha risc de fuga i també de destrucció de proves. L'advocat de Bárcenas, de la seva banda, assegura que el seu client no s'esperava aquest enllaç i que està força desconcertat. En clau internacional, el Senat dels Estats Units ha aprovat per 68 vots a favor i 32 en contra el projecte de reforma migratòria, el més important des de l'any 1986. Hi han votat a favor tots els demòcrates, a majoria a la cambra, i 14 senadors republicans, entre els quals el senador per Florida, Marco Rubio, figura emergent al Partit Conservador i que podria optar a la presidència del país a les eleccions del 2016. I en clau cultural, més de 400 artistes, una quarantena de cançons i el retorn de Lluís Llach com a plat fort. S'ha presentat oficialment el concert per la llibertat del Camp Nou de demà dissabte, que constarà de dues parts. Està previst que duri entre les 8 del vespre i les 12 de la nit. L'entreacte el protagonitzarà la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, amb el Camp Nou convertit en un mosaic que dirà Freedom for Catalonia 2014.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros. Només a Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Com us hem anunciat, quatre joves estudiants universitaris, o millor dit ja llicenciats, estan posant en marxa un projecte de microfinançament que representa per a la nostra societat tan necessitada de gent emprenedora un exemple d'emprenedoria entre joves. Avui ens visiten dos d'aquests joves, Sergi Toriba, llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Jordi Ribot, llicenciat en Comunicació i Relacions Públiques, en aquest cas per la Universitat Abat Oliva. Ells, juntament amb Alexis Vegas i Matías Mercader, han començat a tirar endavant aquest negoci, aquesta emprenedoria que es va presentar ahir a Barcelona. Ens explicaran en què consisteix i, sobretot, ens donaran exemple que es poden fer grans coses amb una mica d'esperit d'iniciativa i, sobretot, pensant que la nostra societat necessita el servei de tots, que ningú no és accessori i que, per tant, es poden generar motius d'esperança en una societat molt marcada, tristament, per l'atur. Tenim en directe dos d'aquests quatre joves, Sergi Toriba, llicenciat en Comunicació Audiovisual. Bon dia, benvingut.
Buenos días.
I també Jordi Ribot, llicenciat en Comunicació i Relacions Públiques. Bon dia, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Vostè és llicenciat per la Universitat d'Abat Oliva, oi?
Sí.
I en el cas de Sergi Toriba?
De la Universitat Politècnica de València.
De la Politècnica de València, molt bé. I han coincidit tots aquí a Catalunya per fer aquest projecte. En què consisteix aquest projecte de microfinançament?
Bé, doncs aquest projecte sobretot neix de la idea de les nostres pròpies frustracions, de veure que volíem muntar coses però que no hi havia diners. Llavors vam començar, l'Alexis i el Sergi vam veure un model a Londres que era que la gent anava casa per casa a demanar diners, picant porta per porta, i demanaven entre 100 i 500 lliures per muntar un negoci. Van veure la idea, van veure que funcionava, però que el model era una miqueta estrany. Van venir cap aquí i van adaptar aquest sistema. Llavors van trobar el Matías i a mi que havíem estat intentant muntar les nostres coses i que no acabaven de funcionar perquè no teníem finançament. Llavors va sorgir aquesta idea que és muntar un sistema de remuneració cap als inversors que sigui aportant participacions d'aquestes societats que es creen noves. Amb la qual cosa pots crear un projecte, una societat, que sigui per tu un rendiment, sigui moral o sigui econòmic, i que pugui, aquest inversor pugui rebre una retribució. Llavors,
Sí, sí, endavant, perdó.
Sí.
Endavant, Sergio.
T'has quedat bloqueat.
No, es preocupi. De fet, el projecte amb el nom de Nuki, presentat ahir a Barcelona, és un projecte online, està dedicat a buscar finançament perquè altres emprenedors, vosaltres també ho sou, però altres emprenedors sense recursos puguin posar en marxa els seus propis projectes. Per tant, com ens deia ara Jordi Ribot, es tracta de buscar finançament perquè els emprenedors puguin dur a terme els seus projectes. En quina fase està ara mateix el projecte, si vol continuar, Sergi, per exemple?
Sí, pues ahora mismo estamos en la fase beta del proyecto. Ayer mismo tuvimos la presentación oficial aquí en Barcelona, en la Casa Capell. Fue un éxito de aforo porque esperamos una serie de invitados y al final vinieron más, en torno a un centenar de personas. Y ahora mismo estamos también en proceso de renovación de la imagen de Nuki, porque hasta ahora habíamos estado recibiendo solicitudes de emprendedores que querían presentar su proyecto en nuestra plataforma. Y al final lanzamos el mes pasado la primera parrilla de 6 proyectos de distintos sectores para intentar acaparar a más público, tanto emprendedores como inversores. Y ahora mismo estamos trabajando en un cambio de imagen que presumiblemente lo vamos a estrenar. Enseñamos ayer en exclusiva algunas imágenes del logo nuevo, imagen corporativa y tal, pero de cara a septiembre-octubre queremos estrenar ya la plataforma completa.
Per tant, vosaltres treballeu per als emprenedors, és a dir, per al vostre propi gremi d'emprenedors, per dir-ho així. Sou, de fet, els quatre que poseu en marxa aquest projecte, Sergi Toriba i Jordi Ribot, que són aquí amb nosaltres a Ràdio Estel avui, i també Alexis Vegas i Matías Mercader, per ajudar altres emprenedors. Sou de disciplines diferents, d'estudis diferents, però teniu en comú aquesta idea. I com treballeu, o com treballareu? Amb un mateix, una mateixa oficina, amb ordinadors, buscant contactes, telèfon...
Algunos trabajamos a distancia, porque yo, por ejemplo, soy de fuera, no soy de aquí de Barcelona, pero sí que tenemos una pequeña oficina donde los otros tres miembros del equipo se reúnen periódicamente, porque, claro, mientras eres emprendedor no tienes recursos tampoco y tienes que tener otros trabajos. Cada uno tiene un poco su vida, pero siempre se intenta buscar un horario común para hacer reuniones, en mi caso vía Skype, y tener un poco, llevar la orden del día... tot el que estem fent.
La meravella de les noves tecnologies. Jordi, tranquil·la, si vol explicar algunes coses que recordi ara.
No, és això. Tenim un petit despatx que ens ha cedit l'Ajuntament Municipal on residim, però és això, principalment serveix per rebre visites, rebre inversors, rebre col·laboracions, però sobretot treballem cada un al seu espai i col·laborant a distància.
Quin és el vostre objectiu inicial? Donar esperança a aquells emprenedors, a aquelles persones que volen crear alguna empresa o que tenen algun projecte o que ja l'han creada i potser no veuen clar el futur, ajudar-los a finançar aquests projectes, que hi hagi resultats concrets en els que ja funcionen?
Sí, la idea principal és que hi ha idees que són molt bones, molt vàlides, però que realment no arriben a tenir un gran futur perquè no tenen finançament. Llavors, per què hem de deixar perdre aquestes idees? Si hi ha idees que són molt bones, ajudem-les a que funcionin i que al final tinguin un resultat, un rendiment, i si pot ser econòmic, perfecte. Llavors, per això d'aquí ve la nostra funció, que és ajudar a la gent, als joves emprenedors amb bones idees, a que tirin endavant i que, com diuen tots els mitjans avui en dia, l'emprenedor és el futur d'aquí. També s'ha de dir que la paraula emprenedor ja és com el pa de cada dia. Qualsevol cosa és un emprenedor. Però la intenció és aquesta, és que tothom que tingui una bona idea pugui tirar endavant i tingui resultats.
Ens podeu donar exemples concrets de projectes empresarials o empreses que ja funcionen i que, per a les quals ja estigueu treballant?
Doncs ara mateix tenim, dels sis projectes que tenim, n'hi ha la revista Mirall, per exemple, han aconseguit un finançament pràcticament absolut en molt poc temps i són gent que ha nascut... amb el periodisme a les venes, perquè es nota quan parles amb ells, i són gent que s'està movent ja. O sigui, no esperen aquest sortir sol, sí que s'està movent molt, i veus que tenen uns resultats molt bons, tenen un recolzament molt bo, i simplement és perquè són gent que creuen la seva idea. Llavors, hi ha altres projectes que també estan a mig finançament, 75%, 50%, més o menys, depèn de l'àmbit en què es trobin.
Per tant, vosaltres sou com mediadors, per dir-ho així, no? Entre els que poden ajudar econòmicament aquests projectes i els beneficiats o els futurs beneficiats d'aquesta ajuda. Molt interessant la feina que ens estan comentant avui Sergi Toriba i Jordi Ribot, dos recentment llicenciats, podem dir-ho així, no? Universitaris, en aquest cas de l'àmbit de la comunicació. Els altres dos són d'altres disciplines, un advocat i l'altre economista.
Sí, ve de la direcció d'empreses.
Direcció d'empreses, exacte, sí. Economia. Per tant, formacions de disciplines diferents per ajudar la gent a tirar endavant els seus projectes. I de cara al futur, com voleu que sigui la vostra, aquesta obra de servei tan bona que esteu posant en marxa? Voleu que sigui un gran canal d'ajuda a finançar projectes? És a dir, que els ciutadans tinguem la sensació que és més fàcil crear una empresa gràcies a projectes com el vostre?
La intenció és que, ja que des del govern les ajudes s'han acabat, els bancs deixen de portar diners perquè estan molt limitats, la intenció és que la gent tingui una plataforma i ser una plataforma de referència a l'hora d'ajudar emprenedors. És el dia de demà poder ser, o sigui, que es vinculi Nuki amb emprenedor, que és... realment la funció principal de la nostra fita.
La web de referència per als oients que vulgueu consultar-la és www.nuuki, amb tres us, nuuki, amb K i llatina, 3w.nuuki.com. Aquí es troba més informació sobre tot aquest projecte. També hi ha l'adreça electrònica evento@nuuki.com.
Info.
Info, més correcte, perdó. info@nuuki.com. i allà es pot, vaja, es pot demanar informació, ajuda o més dades sobre el que esteu fent. Hem de dir per als oients que Sergi Toriba té 26 anys o 27 i Jordi Ribot 26, però vaja, sou edats, esteu encara a la vintena, sou joves.
I som els grans de la iniciativa.
I com va sorgir la idea? Va sorgir quan estàveu a la universitat encara o més recentment?
Bé, sorgeix de quan l'Alexis i el Sergi estaven a Londres, que és el que comentava, que van trobar que hi havia gent que anava porta per porta a demanar diners per crear la seva pròpia empresa. I vam veure que realment anar a picar una porta per demanar diners era molt complicat, o sigui, aconseguir un finançament de la teva
empresa. Aparte, los portazos que se llevaba esa gente que intentaba buscar financiación para sus proyectos, vimos que había una tara, ¿no? Porque tú vas a un sitio, no te están esperando. Igual te están esperando, pero no les interesa lo que tienes que contar. Entonces surgió la necesidad de que si querías lanzar un proyecto, queríamos que fuera del sector servicios y que fuera del sector online por una evidente connotación, que es que no hay barreras geográficas cuando trabajas a través de una página web. La gente que llega a la página web puede ser por error o tal, pero si no les interesa desaparecen y tú ni te enteras. Entonces la gente que llega garantizas de alguna manera que van a estar interesados en lo que tú estás ofreciendo. Uh-huh. Y aparte también de lo que puedes ahorrar, por ejemplo, no tienes desplazamientos, incluso ahorro en ilusiones, incluso de que no te están dando portazos en las narices, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un poco lo que buscábamos, hacer un punto de encuentro donde solicitamos que vengan los emprendedores, que vengan los inversores, y allí ya un poco pues intentar crear una comunidad que sirva sobre todo para ayudar, ¿no? Para el futuro, para crear. Ahora que los bancos no conceden casi préstamos y el Estado tampoco da, es difícil acceder a subvenciones y tal, pues presentamos una alternativa que nos ayuda a nosotros porque pues tenemos ocupaciones, pero también tenemos ese afán, ¿no?, de ocuparnos en algo propio y por otra parte conseguir que otros también puedan conseguir.
Per tant, legítimament sou també empresa, sou també quatre socis, diguéssim, d'un projecte del qual naturalment us heu de beneficiar perquè heu de viure, no? Avui ens han acompanyat Sergi Toriba i Jordi Ribot, dos dels quatre responsables de Nuki, aquest projecte de microfinançament per a projectes emprenedors. Quatre joves emprenedors, dels quals dos els hem tingut en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Moltes felicitats per la vostra iniciativa i molts ànims també als qui ens escolten. Segur que tindrem una visió una mica més positiva d'aquesta futura esperança en la recuperació econòmica i de l'activitat empresarial i de feina, en definitiva, no? que tenim al nostre país. Alguna cosa més voleu afegir?
No, agrair-vos, agradecer-vos simplemente por invitar-nos aquí para lograr un poquito de difusió para nuestro proyecto.
Molt contents nosaltres d'haver-vos acollit. Alguna cosa més, Jordi?
No, bueno, això, simplement agrair a tots els mitjans, tota la gent que està col·laborant amb nosaltres per poder-nos difondre i donar suport a aquesta idea.
Que vagi molt bé, Sergi Toriba i Jordi Ribot. Fins un altre, bon dia.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redonda Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Aquesta setmana hem conegut diversos nomenaments a l'arxidiòcesi de Barcelona, entre els quals destaca el de Salvador Pieninot com a nou rector de la Basílica Gòtica de Santa Maria del Mar. Pieninot, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, és president de la Fundació Blanquerna Universitat Ramon Llull i va participar com a teòleg expert en l'última Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre la nova evangelització i també 4 anys abans havia participat en el Sínode dels Bisbes dedicat a la paraula de Déu en la vida i la missió de l'Església. Santa Maria del Mar estava sense rector des de l'1 de gener, dia en què va morir de manera sobtada mossèn Ignasi Mora. Ens escolta ja en directe Salvador Pieninot. Doctor Pieninot, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Déu us guard.
Gràcies per haver-nos atès avui en directe. Altres vegades ho havia fet per motius més eclesials universals, com és el procés d'elecció del nou papa, o també a motiu de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Avui, per un motiu més d'església de proximitat, com és el seu nomenament com a rector de Santa Maria del Mar, motiu pel qual el felicitem, primer de tot.
Sí.
Com valora aquesta notícia, aquest nomenament? Quina impressió té?
Va ser una demanda que em va fer el senyor cardenal quan va saber que acabava ja també la meva etapa a Roma, també ens jubilava allà a Roma, i em va dir doncs, que potser podria ajudar almenys uns anys doncs, en aquesta parròquia que estava vacant des de l'1 de gener. I bueno, és una parròquia pràcticament del meu barri, que és el meu barri, una parròquia molt apreciada en quant a significat també artístic, però també perquè conec gers que eren de l'antiga parròquia de Sant Cugat del Rec, que ara estan integrats allà i que és la meva parròquia. I per tant, doncs, quan li demanen un servei en un lloc que a més té aquestes condicions, doncs encara se sent més reconegut i també se sent que potser pot fer un millor servei.
Permetin que fent el símil futbolístic amb el Barça, Santa Maria del Mar és més que una parròquia.
Sens dubte. Basílica i sobretot per ser la Basílica del Mar, com diu la Diofonco, com és coneguda també popularment, no? Evidentment és l'edifici gòtic potser més important a nivell global, tal com està acabat amb aquestes línies molt netes doncs, que tenim a Catalunya i de fet tot el sud d'Europa és considerat una de les grans obres del gòtic auster, no el gòtic més florit, que és més el gòtic francès i algunes obres també nostres. I en aquest sentit, evidentment, doncs impressiona sempre poder ajudar i fer un servei ministerial en una parròquia com aquesta.
Una parròquia basílica que segurament, ara no tinc les dades, però segurament és líder en el rànquing de casaments anuals a Catalunya i a Espanya, segurament. També és una parròquia molt capdavantera en iniciatives culturals, en concerts de primer nivell, i uns concerts que en part han ajudat a finançar aquestes noves campanes que té Santa Maria del Mar i també a fer caritat, a ajudar Càritas.
Exacte. No, és una parròquia que hi ha molta activitat en aquest sentit, tot i que pastoralment pot ser relativament limitada per les misses que hi ha, que són poques, però hi ha aquesta demanda de casaments que sempre ha sigut vetllada molt, amb molta cura. I, per altra banda, aquest aspecte més cultural, musical, doncs, que també... De fet, s'ha de dir que hi ha un treball molt fort a Càritas allà. S'atenen actualment, tal com ho he trobat, més de 80 famílies cada mes de gent del barri. I, per tant, doncs, les necessitats són fortes, tot i que és un barri actualment molt original, perquè, per altra banda, també és un lloc ara molt d'anar-hi a sopar o a dinar, i també,
sí,
fins i tot, han fet unes noves botigues de moda i, per tant, és una cosa
un lloc dinàmic,
que posa de relleu una mica la globalització en la qual estem. No?
Sí, i tant, i tant. Moltes gràcies, mossèn Salvador Pieninot, per haver-nos acompanyat en aquestes primeres impressions com a nou rector de Santa Maria del Mar. Quan comença la seva missió?
El dia 14, el diumenge dia 14 d'aquest juliol, a les quarts de vuit del vespre, dos quarts de vuit del vespre, farem l'entrada ja, perquè com que ha estat tant de temps vacant, doncs convé que més aviat hi hagi el rector.
Molt bé.
I estarem amb gust i tota la gent que passi per allà ja saben que seran ben acollits el que voldria ser també una porta de la feina que venga la fe, la basílica i la comunitat parroquial.
El dia 14 de juliol, diumenge, 8:15 PM, queda dit. A Santa Maria del Mar. Gràcies, doctor Salvador Pié. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Felicitats per aquest nomenament i li desitgem el millor en aquesta nova etapa com a rector de la parròquia basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Un minut i seran 9:45. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. El crim organitzat és una de les modalitats delictives més característiques del nostre temps, amb profundes repercussions per la seguretat, l'economia i la política. L'ONU ha advertit sobre l'emergència d'una criminalitat organitzada transnacional capaç de posar en perill l'economia i la seguretat de molts països del món. Aquesta criminalitat organitzada apareix vinculada a factors propis de la realitat actual, com els processos de globalització econòmica, els integrismes polítics i religiosos, la facilitat pel mateix moviment transnacional, etc. Les estructures delictives que caracteritzen aquestes formes de delinquir es projecten sobre els vells delictes, sobre formes delictives vinculades a noves relacions econòmiques i, en general, afecten doncs, a tot el món. Aquesta capacitat d'afectar tot el món fa que sigui un aspecte especialment preocupant. La Unió Europea i la ONU han compartit objectius comuns en la lluita contra aquesta delinqüència organitzada. S'ha de dir que l'absència de fronteres entre els estats membres de la Unió Europea ha anat aportant nombrosos beneficis en aquesta lluita. Actualment, els governs, però, no poden resoldre adequadament aquests problemes i per això, doncs, la criminalitat organitzada és avui un problema realment molt greu. El Tractat de la Unió Europea, el 1992, va instaurar un marc institucional per lluitar contra la delinqüència organitzada, que ha arribat fins als nostres dies a través del Tractat de Lisboa. De totes formes, a banda d'aquesta delinqüència organitzada transnacional, crec que hem de tenir en compte altres aspectes que afecten també a la delinqüència en l'àmbit dels estats. Em refereixo especialment a el tràfic de drogues o, per exemple, a les grans estafes financeres que ens han corromput en el nostre país els darrers anys. Tot aquest problema de la delinqüència organitzada fa que sigui necessari lluitar contra màfies i contra grups que pretenen saltar-se la normativa més bàsica del comerç, utilitzant menors, drogues, reclams sexuals, traficant amb diner negre i brut. Però recordem que a aquest gran problema que estic comentant, a Espanya hem d'afegir l'organització criminal per lucrar-se il·legalment amb diner públic. Era un autèntic escàndol en noms propis de tots coneguts. Mentre pensem en com fer front a les màfies transnacionals, no oblidem l'expoli que la casta xucladora està produint a les arques públiques en el nostre país. I aquest problema caldrà exigir totes, però absolutament totes les responsabilitats. No ens despistem, sisplau. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
A Hipercor tenim molt bones notícies.
Només del 27 al 30 de juny et tornem en hiperxecs totes les teves compres en fruiteria, carnisseria i peixateria.
Després, de l'1 al 7 de juliol, vas canviar els teus hiperxecs en compres de tèxtils superiors a 35 euros.
Estalvia amb els hiperxecs d'Hipercor. Preu i per millor. També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En 4 minuts i mig de 2:15 abans de començar cinema i televisió, avui us comentem que el llibre de la setmana és La casa de l'Àngel de la Guarda, un amagatall per a nenes jueves, un llibre de Kathy Clark que us regalem si ens truqueu a partir d'ara al 93-409-2772. És el llibre del dia, 93-409-2772. Si ens truqueu ara, podeu guanyar, entreu en el sorteig d'aquest llibre, La casa de l'Àngel de la Guarda, un amagatall per a nenes jueves, de Kathy Clark, un llibre editat per Bambú. I ara sí, comencem l'espai de cinema i televisió amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la Montse Bros, que ja és amb nosaltres. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem amb After Earth, l'últim treball de Will Smith, l'últim del seu fill Jaden Smith.
Sí, perquè els pare i fill treballen junts i a més també és l'última pel·lícula de M. Night Shyamalan, que és el director del Sexto Sentido, que torna amb aquest film, que potser és millor que l'últim que ens va portar el director indi, que era Airbender, l'últim guerrer, no? Que era una pel·lícula molt dolenta. Ara ens hem superat una mica, però clar, encara no està al nivell del Sexto Sentido o El Bosque, que van ser grans pel·lícules d'aquest director.
En la instrucción es usted emocionalmente imprevisible. Confunde la valentía con la imprudencia. No voy a ascenderlo.
Tienes un hijo al que no conoces. Intenta acercarse a ti y no necesita un oficial al mando. Necesita un padre. Id a vivir buenas experiencias juntos.
La nave se ha estrellado. Hay dos supervivientes. ¿Sabes dónde estamos?
No, señor.
En la Tierra.
Després d'una sèrie de cataclismes que van forçar la humanitat a abandonar la Terra, Nova Prime s'ha convertit en la nova llar dels humans. Enmig d'una tempesta d'asteroides, la nau d'un general i el seu fill, que són els personatges que interpreten els Smith, s'avaria i s'estavella contra la Terra. Però la Terra ara és un lloc desconegut i perillós, ja que els éssers vius no tenen cap més objectiu que eliminar els homes.
Per la xarxa social, sobretot Facebook i Twitter, han corregut notes que diuen que la pel·lícula no era massa bona.
Doncs sí. Potser no n'hi ha per tant, perquè se l'ha criticat molt dient que era molt dolenta. Hem de dir que explica una història senzilla, que és gairebé minimalista, que és la relació entre pare i fill, i que, tot i que té un context molt pretensiós, no? Perquè és un context futurista, doncs la història no va a més. Llavors podríem dir que la pel·lícula funciona, però no és el Shyamalan del Sexto Sentido o del Bosque, com hem dit abans, no? I és una pel·lícula que podríem dir que aquest director l'ha fet una mica per encàrrec.
After Earth és la primera pel·lícula de la cartellera cinematogràfica de les que s'estrenen avui que destaquem. Anem a la segona, ens arriba la tercera part de Antes de l'Amanecer.
Doncs sí, un retrat, fresc, ple de rutines, derrotes i reptes d'un matrimoni.
Hemos dicho que pararíamos. Querían ver las ruinas.
Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Despertarlas?
No sé.
¿Sabes qué haremos cuando volvamos al aeropuerto? ¿Las vemos?
No las veremos.
Probablemente.
Vale. No corráis tanto.
¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos enamoramos.
Y una década después nos encontramos.
No. Tú escribiste un libro, yo me enteré y fui a buscarlo.
Es muy romántica.
Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo?
Pues claro.
L'última producció del director Linklater està escrita a sis mans entre aquest director i els dos actors principals, l'Ethan Hawke i la Julie Delpy, com ja va passar en l'anterior entrega, que era Antes de l'atardecer. Es tracta, aquesta pel·lícula, Antes de l'anochecer, es tracta d'un producte extraordinari que inclús hi ha gent que s'atreveix a dir que és millor que les seves anteriors pel·lícules, i ja que és com la culminació, podríem dir, no? Recordem que la primera va ser Antes de l'amanecer, l'any 95, quan els protagonistes es van conèixer en un tren de París a Viena, i al cap de 9 anys va arribar Antes de l'atardecer, que significava el seu retrobament després de 9 anys. I aquí, 9 anys més tard, ens torna a arribar l'últim film que tanca aquesta trilogia, que en aquest cas aquesta parella ja és un matrimoni i tenen uns fills, i doncs podem veure com és aquesta relació matrimonial.
És curiós que aparegui cada 9 anys,
sí,
la
no?
pel·lícula següent.
És a dir, que d'aquí 9 anys suposo que ja veurem que ja són, no? que els fills són grans i ja sí. tenen el nido vacío.
Poden passar moltes coses en 9 anys, sens dubte. Segueix l'estil, per això, de les anteriors?
Sí, la veritat és que és un estil que recorda molt a la prosa de Romer, no? Perquè tenim moltíssim diàleg i llavors van passejant els protagonistes, parlen, però no hi ha molta acció. És a dir, sí que és veritat que són diàlegs amb molt contingut. El típic espectador que vol acció o que li semblen pesades aquest tipus de pel·lícules on només parlen, millor que no la vagi a veure. Però a la gent que li agrada escoltar bons diàlegs, doncs li recomanem aquesta pel·lícula.
Una pel·lícula on la interpretació i el guió podem dir que són fonamentals.
Sí, com he dit, estan d'actrius la Julie Delpy, l'Ethan Hawke, que és el personatge masculí, i ens deixen muts doncs, perquè semblen que sigui una parella, no? Un matrimoni qualsevol, tots els matrimonis se sentiran identificats amb aquesta parella i creen la necessitat doncs, de que d'aquí 9 anys ens arribi una altra pel·lícula sobre aquest matrimoni.
Sobre aquesta història. Bé, anem a la tercera estrena després de les dues que hem presentat, Antes de l'anochecer i After Earth. La tercera pel·lícula és La bicicleta verde. Continuem amb la primera pel·lícula rodada íntegrament, en aquest cas, a l'Aràbia Saudita.
Sí, perquè és un país on no es pot gravar molt i aquesta és la primera que s'ha gravat íntegrament. Escolta'm un fragment.
Demasiado cara para mí.
Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdala. ¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici?
Perder contra una chica sería como perder dos dedos. No quiero que le venda mi bicicleta a ninguna persona, ¿de acuerdo?
Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te mate.
¿Qué deberíamos hacer contigo? ¿Expulsarte?
¿Todo esto por una simple bicicleta?
Vaya, cuando seamos mayores quiero casarme contigo.
Quiero que seas la persona más feliz del mundo.
Quin és l'encert de Haifa al-Mansur en aquesta pel·lícula?
Doncs mira, el millor és que no cau en el rancor àcid ni en el to negre, sinó en la tradició del millor cinema neorealista, ja que aquesta cineasta, que és la primera cineasta dona d'Aràbia Saudita, converteix la bicicleta en el símbol de la llibertat interior i de la normalitat, però tot això carregat amb bon humor.
Bé, i és un relat de ficció, però diguéssim que inspirat en la personalitat d'una de les nebodes de la directora, no? Quins temes són els que tracta?
Doncs mira, aquesta pel·lícula parla sobre la poligàmia, la solitud, l'aïllament de la dona, l'estudi literal de la religió alcorànica i el compliment extern de tradicions i regles que conviuen amb la passió que tenen doncs, també en aquests països pel calçat esportiu de moda, el gust per la música occidental, la invasió comercial xinesa, el maquillatge, la PlayStation... Doncs podríem dir que mentre una dona a casa seva va amb leggings o a la millor fuma, doncs un cop surt per la porta, davant dels homes que no siguin el seu marit, doncs tot això s'acaba.
Una pel·lícula molt profitosa, podem dir.
Sí, una pel·lícula molt interessant perquè ens mostra les conseqüències negatives d'educar sense confiar en l'alumne i el fill i sense apostar per la seva llibertat individual. A més, i el que doncs, s'ha de fer és formar la consciència, no?, per hi hagi aquesta llibertat, i on també s'imposen els mandats sense explicar els motius. Això provoca una societat, com podem veure en aquesta pel·lícula, de la tora hipòcrita i al cap i a la fi gens feliç.
Doncs bé, la bicicleta verde, la tercera de les estrenes cinematogràfiques que hem recomanat. Avui també s'estrena la cartellera Comedians amb el sol a la maleta, un documental sobre la companyia de teatre de Comedians. Uh-huh. També Los Becarios amb Owen Wilson i Vince Vaughn. I Encierro 3D, una pel·lícula sobre els Sanfermines a partir de l'enregistrament dels encierros d'aquests últims anys.
Exacte.
A Pamplona.
Exacte, és a dir, és un documental en 3D que per tots aquells que no puguin anar a Pamplona aquests Sanfermines, doncs es poden anar a veure aquest documental.
Molt interessant pel que hem sentit, no? Les visions que ofereix sobre aquesta festa tan popular i alhora tan controvertida també per alguns.
Exacte.
Bé, doncs parlem ràpidament ja per acabar, Montse, d'algunes notícies sobre televisió. Quarts de Nou inicia nova temporada al 33.
Sí, s'estrena la novena temporada amb l'objectiu de continuar acostant els castells al màxim nombre de persones possibles i la primera edició s'analitzarà la Diada de Sant Joan de Valls.
I més de 15.000 aspirants al càsting de La Voz, del concurs musical La Voz.
Sí, La Voz, com tots recordareu, va ser doncs, el gran estrena de Telecinco, tota una revelació. Des d'Operació Triunfo no hi havia, no?, com un fenomen d'aquestes característiques. I llavors els responsables d'aquesta segona edició del concurs musical de La Voz han estat ja seleccionats en un procés de càsting en què van participar 15.000 aspirants. Podem dir que aquesta tardor Telecinco preveu estrenar el programa.
I per cert, Telecinco ofereix els partits de la selecció espanyola. Ahir segur que amb puntes d'audiència en els penals que van portar l'equip de Vicente del Bosque a la final de la Copa Confederaciones, un torneig que es decidirà diumenge. Suposo que hi haurà molta audiència, ja ho comentarem divendres que ve, si vols.
A veure què passa doncs aquest diumenge.
Gràcies, Montse. Fins aquí Cinema i Televisió amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. El TAC. Fins divendres, Montse. Bona
setmana. Fins la pròxima setmana. Bona setmana.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros. Només a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Passa un minut i mig de 3:15. Comencem l'estona que dediquem cada divendres i amb la qual tanquem la setmana en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, els atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Tenim la directora del Club Més Amics, Núria Ortín. Bon dia, Núria.
Molt bon dia a tothom.
També ens acompanya Xavier Guerrero, comercial de Route Travel. Bon dia, senyor Guerrero.
Bon dia, què tal?
I avui també el sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, David Álvarez, que és vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, entre altres coses. David Álvarez, bon dia.
Bon dia.
La presència de mossèn David Álvarez és perquè serà un dels qui acompanyaran el proper grup de Terra Santa, oi,
exacte.
Xavier?
Així és, amb les dates del 14 al 21 d'agost, doncs, tenim previst un peregrinatge a Terra Santa amb tots els ingredients que aquest país i aquesta terra de Jesús doncs, dona. I bueno, doncs és aquest el motiu, no?, també dels que estigui aquí mossèn David.
Doncs què és per un cristià o fins i tot per algú que busca, potser sense ser creient, viatjar a la terra de Jesús? Què representa?
Doncs representa anar a les arrels, en el fons. És descobrir diguem, el país on va viure Jesús, també. Descobrir una gran espiritualitat, també. I descobrir, com es diu moltes vegades, el cinquè evangeli, no? Després de veure doncs, que són els evangelis doncs, que ens parlen de Jesús, ens transmeten tot el missatge i la vida de Jesús, veure'l in situ, en el lloc, doncs, et fa comprendre i et fa estimar molt més aquell missatge. No? Molts dels peregrins que he acompanyat sempre doncs, és de les coses que remarquen sempre, no? Que després llegeixen els evangelis d'una altra forma, els assenten d'una forma distinta i diferent. Sí.
David Álvarez és un dels capellans joves, dels més joves de l'arxidiòcesi de Barcelona, però en canvi té certa experiència d'anar a Terra Santa. És una mica la seva especialitat pastoral, anar a Terra Santa a acompanyar grups i...
Ha sortit així,
I gaudir-la vostè mateix, també, espiritualment.
Sí, sí.
Molt bé. Bé, parlem una mica del programa d'aquest pelegrinatge del 14 al 21 d'agost.
Doncs sí, doncs, recordo les dates, com dius molt bé, del 14 al 21 d'agost. És un clàssic de Terra Santa. Es visita inicialment la zona de dalt del país, la Galilea, Cafarnaum, després que se'n va cap a baix, es fa una extensió cap al Mar Mort, uh-huh. I al final, els últims 4 dies, pues, el plat fort, diguéssim, del peregrinatge, que és tota la zona de Jerusalem i Rodalies. Jerusalem ja de per si dona per moltíssims dies, però estarem sobre 4 dies, entre Jerusalem, Betlem, en fi, el principal del viatge, si és que es pot deixar de destacar alguna cosa d'un viatge a Terra Santa.
Molt bé, doncs un recorregut per aquest mapa bíblic que molts tenim en el cap, encara que de vegades, com que ens fixem més en el contingut de la vida de Jesús que no pas en la geografia, a vegades no sempre el tenim clar, no?, aquest mapa, però és un territori relativament petit, es visita en pocs dies.
És un territori que la veritat doncs, té el seu encant, també per veure doncs, el llac de Galilea. No? És molts dels peregrins, quan han anat a Terra Santa, una de les coses que els hi ha fascinat és doncs, contemplar les vistes des de la muntanya al llac de Galilea, com l'entorn més natural també, l'entorn molt, molt similar al que devia veure Jesús fa uns 2.000 anys. No?
Perquè, a més, aquest és un lloc inqüestionable, el llac de Galilea.
El llac sempre ha estat allà, sí.
Sí, sí. I vull dir, per les paraules dels evangelis, està clar que és aquell mateix llac, que no és pas un altre.
Exactament, no? I després Jerusalem, com deia el Xavier, doncs és un lloc emblemàtic, preciós. És fascinant veure com conviuen les tres religions, també monoteïstes, el judaïsme, l'islam i el cristianisme, i doncs, veure també doncs, aquesta capital, no?, religiosa, si podem dir, doncs, amb tota la vivència doncs, cristiana que hi ha de fons, el Sant Sepulcre, l'últim sopar, o sigui, és rememorar tota la Setmana Santa de Jesús, no?, que és la setmana doncs, molt, molt important i emblemàtica, no?, pels cristians.
Mm-hmm. Bé, hi ha places encara per aquest pelegrinatge a Terra Santa? Ho diem per aquells oients que...
Diem que la gent s'apunti ja.
Això, que es puguin sentir atrets.
Aquí, sí.
Hi ha grup mínim, però hi ha places.
Per hi ha tant... un grupet molt petit, de moment, per això animem a la gent que s'apunti. Serà un privilegi, no?, tenir tan poques persones doncs, al costat del mossèn que, bueno, que és una experiència que sens dubte tornes transformat d'una manera o d'una altra, no? O sigui, no et deixa indiferent, no?
No deixa indiferent. Doncs recordem que tenim el telèfon del Club Més Amics, que és el de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 93-409-2770, 93-409-2770. Si voleu demanar informació o pensar-vos, ho truqueu avui mateix.
Exacte.
Als matins, la Núria Ortín us atendrà amb molt de gust. També hi ha la web www.clubmes.cat, sempre amb la col·laboració de Root Travel en l'organització d'un viatge que... per raons logístiques, també ho aclarim, és ben segur, no hi ha cap problema, perquè a més allà ja tenen molta pràctica, no?, d'acollir pelegrins.
I tant, en aquest moment, sense anar més lluny, tenim un grupet que està des del dia 22 i que tornarà el dia 1 de 25 persones. La Bàrbara, la nostra companya, que a vegades també ha sigut, diguéssim, companya aquí amb el programa,
tant, sí,
ens ha trucat, ahir vaig parlar amb ella, és de Valent, supercontenta, el grup supercontent, ha fet el recorregut sense cap problema, al contrari, la gent disfrutant, bon temps, bona companyia i sobretot el plaer de visitar Terra Santa.
Insistim que la gent tampoc s'espanti amb el tema del temps de quina calor fa, tampoc tant, i a més també ja veieu que aquest estiu, sí, sí, precisament avui, com aquests dies, diuen que es retrasarà molt el tema de la calor, o sigui que Terra Santa podríem dir que és una mica com aquí, no?
Sí.
O sigui, és bastant paral·lel,
i Jerusalem
està a 1.000 metres.
A 1.000 metres d'alçada, això volia recordar.
És com estar a Puigcerdà, no? Estàs a Puigcerdà i a la nit, inclús a l'agost, t'has de posar una jaqueteta, i més aquest any, no?, que climatològicament està al revés, no?, una mica.
Exacte, sí, sí, no arriba la calor de moment.
No arriba, per això dic que la gent no s'espanti gens de no vaig a l'agost perquè ho passaré malament per les calors, que cap problema.
També, saps?, hi ha bons recursos, autobús
clar,
climatitzat.
Exacte, l'hotel també, o sigui que no sigui un problema, no?, que pugui més l'esperit de poder... tenir una experiència única.
Doncs encara sou a temps, amics oients, d'apuntar-vos a aquest pelegrinatge a Terra Santa del 14 al 21 d'agost. Podeu trucar al 93 409 27 70 o consultar la informació o enviar algun correu electrònic si entreu a la web clubmes.cat.
Allà estan els aquest i tots els altres viatges que fem durant tot l'any, no?
Dins de tot el programa, mossèn David Álvarez, si li sembla comentar una mica, què destacaria? Ja ha posat alguns exemples, no? El llac de Galilea, el Sant Sepulcre, algun lloc especialment transformador per l'experiència que vostè té de pelegrins?
Doncs,
la Cova de la Nativitat, a Betlem...
Tots els llocs són...
Són
molt transformadors, no? Sobretot jo el que destacaria més que el lloc seria l'esperit doncs, de la pregària, no? Juntat amb l'Evangeli com el lloc és el que et fa descobrir doncs, l'essència, no? de Jesús també en el fons, que és el que, quan un va a Terra Santa, és el que vol descobrir, no? Que li parlin sobretot de Jesús i veure doncs, també la comunitat viva. No sé, jo a vegades també del que quedo sorprès jo mateix és dels cristians que viuen allà, no? I com els franciscans, doncs, per exemple, porten també els Sants Jocs, de com una quantitat gran de peregrins doncs, va passant per aquells jocs també, o sigui, sobretot l'ambient de pregària, això és el que més em fascina, no? Hi ha alguns que a vegades tenen por de dir, ostres, potser veure tan edificat aquells jocs que va veure Jesús, doncs els hi destona una miqueta, no? Les esglésies, les basíliques, però jo crec que és sobretot aquest ambient sobretot de pregària, no? De descobrir allò, el missatge de Jesús i veure'l in situ.
Doncs queda dit, i a més hi ha clima de comunitat normalment entre els pelegrins, perquè es promouen estones per pregar junts, cadascú Exacte. Segons el seu estil, però pregar junts sí. I celebrar l'Eucaristia més d'un dia, no?
Sí, sí.
Doncs ben ambientat aquest pelegrinatge, gràcies a David Álvarez.
I tant. Animem a les persones que estiguin interessades. Avalo el que ha dit la Núria, el tema del clima no és molt més calorós que pot ser Barcelona en un mes d'agost, i l'avantatge de que és un país amb el qual les distàncies són curtes, l'autocar te porta als llocs, no cal caminar excessivament, a menys que no vulguis fer una volteta doncs, per Jerusalem i tal, però no hi ha grans caminates, no és un viatge feixuc, és un viatge còmodo, i aire condicionat amb els autocars, amb els hotels, evidentment, i sobretot doncs, animem a tothom a que per una vegada a la vida vagi a Terra Santa.
I aquells que hagin anat que repeteixin, perquè cada vegada és diferent, no? I tothom, obert a tothom, evidentment. No?
No, i a més, amb aquest any també que ens trobem, no? L'any de la fe, doncs de poder doncs, aprofitar doncs, aquest any per anar a les arrels, no? En el fons, no? És la mare església també, en el fons, no? On va néixer tot el missatge del cristianisme, va néixer allà a Jerusalem, a Terra Santa, i és un lloc bonic. Abans em deies de destacar un lloc, i sí. Un lloc que m'he oblidat i no he destacat és Betlem, també.
Betlem, sí.
El lloc de naixement. És bonic poder entrar per aquella porta de la basílica, que et parla de la humilitat, no? De rebaixar-te per poder doncs, descobrir tota la riquesa i el tresor de Jesús, no?
Doncs si hi ha una porta de la fe, seguint el títol del llibre amb el qual Benet XVI convocava l'any de la fe, doncs aquesta és Jerusalem, no? La porta de la fe. I la porta de la Basílica de la Nativitat, també. Ho deixarem aquí. Alguna cosa més per afegir? Xavier Guerrero, mossèn David Álvarez.
Jo, bueno, amb el que deia, no? Que s'animi la gent, que val la pena. No cal patir ni per seguretat, ni per la calor. Tot està... Això està solucionat. Sí. No hi ha problema per això.
Un detall, hi ha vol directe de Barcelona a Tel Aviv.
Quatre hores.
I la jornada igual.
Sí. I tant. Sí, que s'animin.
Doncs avui hem conversat amb Xavier Guerrero, comercial de Route Travel, i també amb mossèn David Álvarez, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, vicari de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, i podem dir que guia d'aquest pelegrinatge, guia espiritual i també dels diferents llocs que es visitaran, també amb la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. A tots tres, fins una altra, que vagi bé.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Adéu, que vagi bé.
Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa-te'n al 93-877-7766 i a trobadescan@abadiamontserrat.net. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Últim minut del primer cafè de Ràdio Estel, avui, vigília de la festa de Sant Pere i Sant Pau. El guanyador del llibre que hem sortejat avui, La casa de l'Àngel de la Guarda, un amagatall per a nenes jueves, és Tomàs Roy, de Terrassa. Moltes felicitats a Tomàs Roy, de Terrassa, pel llibre que ha guanyat en els sorteig que hem fet avui. Us hem acompanyat des de les 8 del matí el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, la Gemma Burgos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies per la vostra companyia. Us recordem que demà és una festa molt important per a l'Església Catòlica, la solemnitat dels apòstols Pere i Pau. Hi haurà també una festa important al Vaticà, on s'espera que el Papa Francesc ens doni una de les seves homilies i un dels seus discursos tan positius i tan entusiastes als quals ja ens té acostumats. Que tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
Ràdio Estel.